dins de la cultura i el folklore catalans. Bona tarda. Els nens i les nenes de tercer B del SEI Antoni Vilanova de Falset us explicarem quins són alguns dels elements festius i tradicionals més importants de les festes majors catalanes.
La balla bastons. La balla bastons és una dansa popular molt estesa a Catalunya i a Europa. A més, podem dir que a Catalunya és la dansa popular més antiga que encara es balla en l'actualitat. De fet, les primeres referències escrites daten del segle XII.
Segons se sap, la simbologia del ball de bastons a Catalunya és la interpretació de dos bandes lluitant, fent diferents moviments, distingint pels colors dels seus vestuaris.
Aquesta dansa popular catalana té, però, moltes variants al llarg de la nostra geografia pel que fa a indumentària, música i manera d'executar les danses.
Els bastons, element essencial per a aquesta dansa, estan fets normalment de fusta d'alzina seca i tenen una llargada de 40 o 50 centímetres i un gruix d'uns 5 centímetres. Tot i això, cada colla té uns bastons propis amb les seves característiques.
El vestuari és força variat segons el poble o la zona, però hi ha elements comuns. El calçat acostuma a ser l'espardenya, pantalons blancs, faldellí, faixa de color, camisa blanca i mocador.
La música o el so és un element que té especial importància, generat principalment pels cops de bastó i els instruments musicals, i també pels tintiners i els picarols, els cops a terra i fins i tot els crits dels ballarins.
La combinació de tots aquests elements configura un marc sonor concret i propi de cada ball. Alguns dels instruments musicals que s'acostumen a utilitzar són les gralles, el tabal, el flabiol i algunes vegades el violí, l'acordió, el sac de gemecs o la flauta dolça.
L'estructura bàsica del ball de bastons acostuma a ser una doble renglera de 8 balladors, tot i que hi ha algunes varietats. Els balls acostumen a ser curts i l'element central són els cops de bastons, amb els altres balladors.
El ball de bastons us l'hem explicat. El David,
l'Andreu,
el Joan
i el Jordi.
Els gegants i capgrossos.
La Paula,
la Marina
i l'Ona us parlarem dels gegants i capgrossos o nans.
Els gegants són unes figures de grans dimensions que representen reis, nobles o antics benefactors de la localitat, sovint vestits amb indumentària tradicional.
Al segle XIV van ser incorporats a la processó de Corpus, probablement per accentuar-ne el relleu. Durant l'edat mitjana, en les festes cortesanes de diferents països d'Europa, es començà a adoptar el costum d'incorporar ninots antropomorfes, fets de fusta que equivaldrien al que ara coneixem per capgrossos o nans.
Actualment, per major lleugeresa i comoditat, tant els gegants com els capgrossos estan fets de cartró o fibra de vidre.
Per dur els gegants es posa una persona a dintre i aixecar-lo una mica fa que es pugui moure. Els capgrossos sonants es col·loquen al cap d'una persona.
Durant el recorregut, gegants i capgrossos van ballant al so de la música, de gralles i tambors que els acompanyen.
Avui, per sort, podem parlar amb el Manolo Figueroa, membre de la colla de gegants i capgrossos de Falset. Aquí li farem unes preguntes. Hola, Manolo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has portat mai un gegant?
Home, pues sí, des del 1984, que vam començar amb un cosí Josep Maria García a fer trobades i la primera sortida vam anar a Móra d'Ebre.
Quantes persones sou a la colla?
Bé, a veure, la colla en un moment donat han arribat a ser fins a 40 persones. Actualment ja ara es quedem els quatre matrimonis perquè els grallers han format una petita banda a banda amb els del Baix Marquès i, bueno, serà, suposo, que els que no jubilaran d'aquí 4 dies. La colla actualment ara som unes 12 persones, més aquest grup de grallers del Baix Marquès.
Quin és el lloc més llunyà on heu anat amb la colla?
Bé, de fora d'aquí d'Espanya i Catalunya vam anar a Villafranc de Cofranc, a la França. Bueno, vam anar perquè volíem fer un intercanvi, no havíem sabut per nosaltres gens que érem una colla que donava molta canya i aleshores vam ser invitats per ells i ells encara ens deuen la trobada a casa nostra. No sabem el motiu, si és que han canviat de colla o no, de que no ens hagin tornat la visita nostra en allà.
Bé, moltes gràcies, Manolo. Suposo que estaràs d'acord si des d'aquí recomanem a la gent assistir i participar en alguna de les moltes trobades geganteres que se celebren arreu de Catalunya, generalment en el decurs de les festes majors.
Els castells. Els historiadors pensen que l'origen dels castells l'hem de buscar al segle XV, en l'antic ball de valencians que es feia en acabar les processons religioses.
Al final d'aquests balls s'aixecava una figura formada per persones, unes damunt les altres, anomenada torre, que amb el temps va anant agafant importància.
Cap al segle XVIII la seva popularitat s'estengué cap a Catalunya i es practicava a les comarques de Tarragona i el Penedès, on les colles participaven en les festivitats de les viles.
En aquestes comarques, els castells es van continuar celebrant i cap a finals del segle XIX es visqué l'anomenada primera època d'or dels castells, assolint-se construccions de fins a 9 pisos d'alçada.
Al segle XX, els castells van entrar en decadència i no fou fins a finals del segle que es visqué la segona època d'or dels castells. En l'actualitat es fan castells de 10 pisos i existeixen més de 50 colles.
El casteller o castellera és l'home o dona, nen o nena, que pertany a una colla i que juntament amb els altres membres de la colla ajuda a aixecar un castell.
Els castellers i castelleres que estan a terra formen part de la pinya i té les funcions d'aguantar el castell i evitar que els castellers que pugen es facin mal en cas de caiguda.
Dins la pinya, no tots els castellers fan la mateixa tasca. Per exemple, els anomenats baixos són els que van sota el castell i que formen el primer pis i que depèn del castell que es faci són 2, 3, 4 o 5. Les crosses, els contraforts, les primeres mans, els laterals, etc. Són també membres de la pinya i tots fan diferents funcions.
Damunt la pinya, exactament sobre els baixos, hi ha els segons, o sigui, els castellers que formen el segon pis. Els terços pugen al tercer pis, els quarts al quart, etc.
Els últims 3 pisos s'anomena pom de dalt i estan formats per canalla, o sigui, nens i nenes.
L'avantpenúltim pis o tercer començant per dalt és el pis format pels dosos, que normalment el formen 2 nens o nenes, o en algun castell 2 parelles.
Al penúltim pis s'hi col·loca un nen o una nena molt menut i s'anomena cotxador o aixecador. A l'últim pis hi puja un nen o una nena també molt menut que s'anomena enxaneta i que té la funció d'arribar dalt de tot el castell, passar per damunt de l'acotxador, aixecar el braç, es diu fer l'aleta, i baixar per l'altre costat.
Quan l'enxaneta fa l'aleta, el castell es dona per carregat i quan tots els castellers i castelleres han baixat correctament del castell, es dona per descarregat.
Els castells s'acompanyen amb una música de gralles i tabals que comencen a sonar quan pugen terços, quarts o cinquens depenent del castell i que quan l'enxaneta corona el castell canvia de to per continuar tocant durant tota la descarregada.
La indumentària castellera consta de pantalons blancs, camisa de color que canvia segons la colla, faixa que té dues funcions, protegir l'esquena i ajudar els nens i nenes a parar-se, i el mocador que no tothom porta, però que també té diferents funcions.
Dels castells, el Guillem,
el Ferran,
la Fàtima
i la Judit.
Us podríem explicar moltíssimes coses més, però com que no disposem de més temps, el millor és animar-vos a anar a veure una actuació castellera i participar-hi ajudant a la pilla.
Us ho garantim, és una experiència inoblidable.
Els correfocs i els dimonis o diables. El terme correfoc va sorgir a finals dels anys 70, en diferents cercaviles de festes majors o celebracions populars de Catalunya, com una manifestació improvisada de la gent, i els diables o dimonis actuaven corrent, saltant i ballant conjuntament sota el foc. Durant la dècada dels 80 i 90 es van escampant per la geografia dels Països Catalans.
Avui en dia, moltes localitats ja tenen la seva colla de diables i durant la festa major realitzen diferents exhibicions programades i fins i tot n'hi ha que es realitzen especialment per als nens i nenes més petits. Els dimonis van ballant i saltant, fent esclatar petards mentre la gent dansa, salta i crida al seu voltant.
Als inicis, la vestimenta dels diables era un simple sac de patates pintat amb unes banyes al cap damunt. Actualment són de cotó, pell o teles ignífugues i cada colla té la seva pròpia indumentària.
Porten uns pals llargs en els que, a dalt de tot, hi ha un tipus de pirotècnia que va rodant fent que surtin guspires de diferents colors i esclaten petards.
La colla va acompanyada per un carro o carretilla, on hi guarden tots els petards. També els acompanyen un grup de tambors que hi posen la música.
Avui també tenim aquí el Jordi Baquer, membre de la colla de Diables de Falset, a qui li farem unes preguntes. Bona tarda, Jordi.
Hola, bones tardes.
Quants anys fa que formes part de la colla de Diables de Falset?
Doncs mira, vaig entrar que devia tindre uns 15 o 16 anys, doncs deu fer 15 o 16 anys que sóc diable, sí, sí.
Què és el que més t'agrada de ser diable?
Ui, doncs dintre dels diables hi ha moltes coses que poden agradar. A mi quan vaig començar m'agradava molt tocar els timbals, per exemple, perquè vaig començar que encara no tenia els 18 anys per poder tirar carretilles. Després també m'agrada molt tirar carretilles, que llavors, des de llavors que ho estic fent. I clar, també és molt bonic doncs, anar a una colla de gent, una colla d'amics, i anar per aquests pobles doncs, a fer correfocs i l'emoció aquesta del foc. Això és el que m'agrada més.
És perillós participar en un correfoc?
És perillós. A mi el meu avi sempre m'ha dit que qui juga amb foc se pot cremar. Llavors té una petita part de perill. El que passa que els diables i les colles de diables tenim molt clar unes normes que s'han de seguir perquè no pugui passar res. I així, seguint aquestes normes, segur que quasi mai passa res. Vull dir, com a molt te pots cremar una mica, una xispa, alguna cosa, però ja està. Si vas en compte, les coses normalment surten molt bé.
Quants petards podeu arribar a cremar en una actuació?
Ui, això depèn una mica del pressupost també de qui t'encarrega l'actuació. En aquest cas, per exemple, aquí Falset, que és dels llocs on ne tirem més, podríem arribar a cremar doncs, unes 30 carretilles cada diable. Si som 30 o 40, doncs això, quasi 900 petards segurament. Entre carretilles, sortidors, crackers, bueno, diferents tipus de pirotècnia.
Moltes gràcies, Jordi. I suposem que també estaràs d'acord si des d'aquí el Germán,
el Víctor,
el Miguel i el Carles animem a la gent a participar sempre que pugueu als correfocs. Això sí, amb un bon barret.
La sardana. La Júlia,
la Íria
i la Blanca us explicaran les principals característiques de la sardana.
La sardana és una dansa popular catalana i és el ball nacional de Catalunya.
es balla en cercle i segueix el ritme i la dinàmica d'una cobla. Un nombre determinat de balladors formen un cercle agafant-se de les mans i mirant al centre, ballant enrotllant cap a dreta i esquerra i fent que la punta dels peus toquin a terra.
La sardana és una dansa no excloent, o sigui que qualsevol persona pot afegir-se a la rotllana en qualsevol moment del ball.
Aquest ball és més complicat del que sembla. Els balladors han de comptar el nombre de passos, almenys ho ha de fer un, així com identificar els canvis de ritme, de volum i d'altres motius musicals per a interpretar-ho correctament amb els passos, amb recursos com el salt, passos de moviment més ample, etc.
La música de la sardana és tocada per una cobla, que generalment consta de 12 instruments, entre els que destaquen la tenora, el tible, el flabiol, el tamborí, el contrabaix, la trompeta o el trombó, per 11 músics.
La sardana actual té dos estils, la sardana empordanesa i la sardana cerbatana, en funció de la direcció en què s'inicia i s'acaba el ball. L'empordanesa ho fa per l'esquerra i la cerbatana per la dreta.
Per acabar, només ens queda animar-nos a entrar a formar part de la rotllana, si en alguna festa major coincidiu amb una ballada de sardana.
I les alumnes de tercer B esperen que hagueu passat una estona agradable.